A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzada Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament al programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa Metges Especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, endologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un professional amb riscos laborals dedicat a la formació d'empreses i dels seus treballadors. Tot això i més a l'hora de la Fundació Puigverd. L'equip del programa, a les vies de so Jordi Carretero, a la direcció i producció Susana Armengol i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, sempre escoltem un consell. Som-hi.
Les infeccions urinàries són més freqüents en la població infantil, sobretot en menors de 2 anys, i en els més grans des de 65 anys. La incidència en el grup d'edat més avançada, el factor més important, és l'obstrucció urinària produïda pel creixement prostàtic, tant d'origen benigna com maligna. La prostatitis aguda és un quadre infecciós sever i requereix un diagnòstic i tractament precoç.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
El líder ha de realitzar un diagnòstic de cada col·laborador i adaptar l'estil a les necessitats particulars de cada un d'ells. Avui parlarem del desenvolupament organitzacional i el lideratge. Ho fem amb el senyor Xavier Pladevall, advocat, tècnic superior en PRL i CEO d'Acció Preventiva, assessor d'empreses i conferenciant internacional. Xavier, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Marc.
Bé, doncs, parlarem del desenvolupament organitzacional i el lideratge, no?
Pues sí, el que vulgueu, vull dir, el que està clar és que tenim que reinventar-nos a tots.
Sí, oi?
El lideratge tradicional tenim que donar-li una rebullida, més després del que venim visquent tots,
sí,
eh?
Sí.
En aquests moments, que ens ha posat una mica a les organitzacions i al món potes a l'aire.
Ho crec, no? Ho crec. En què consisteix el desenvolupament organitzacional?
Bueno, el desenvolupament organitzacional, ho diu la paraula, desenvoldre, desenvolupar vol dir crear, no?
Sí.
Un nou format, i per altra banda, organitzacional en dintre de les organitzacions, dintre de les empreses, no? Ja siguin públiques o privades, no? El que està clar és que el desenvolupament d'aquestes organitzacions té que contemplar, un lideratge transformacional, no? El lideratge arcaic de cadena de comandament molt marcada, molt jerarquitzat, coarta la creativitat. I avui en dia ens trobem que el món evoluciona molt ràpid. Jo me'n recordo que el meu avi em deia, escolta, col·locaré la caixa, que és un treball per tota la vida. Avui en dia,
i tant que ho deien.
Avui en dia la gent jove no es qüestiona un lloc de treball per tota la vida perquè,
no,
per una banda, els avorreix i, per altra banda, no li troben l'al·licient. Per què? Pues perquè possiblement estan oberts a noves experiències de manera continuada. Avui tenim, des de fa uns anys, que en el mateix sostre conviuen 4 generacions en necessitats totalment diferents i diferenciades, no?
Clar.
Els del baby boom, que som la quinta meva i teva, escolta, tenim unes necessitats que és que les passarem canutes si ens foten fora, per trobar un altre lloc de treball.
Oh, i tant.
Per tant, la gent de partir dels 45-50 el que vol és estabilitat.
Clar.
La gent jove, vull dir, quan dic jove vol dir molt jove, anem a l'altre extrem, què vol? Créixer, conèixer, provar, tocar, que el deixin provar i que el deixin tocar, no que el mediatitzin i el fotin portar els cafès o fer les fotocòpies, no? Escolti, doncs no m'interessa ni que em pagui molt. Jo el que necessito és aprendre, no? Per tant, abans, jo me'n recordo que, bueno, et deien, escolti, miri, li farem un pla de carrera. Avui en dia li parles de pla de carrera a un nano quan s'incorpora al món laboral i diu, no, jo no em qüestiono seguint aquesta empresa, jo vaig per projecte.
Clar.
Jo m'és igual el que em pagui, jo el que vull és aprendre, el que vull és, d'alguna manera, estar estimulat en la tasca que vostè em doni. Si vostè em dona alguna cosa estimulant, començo. Si no, escolti, ja ni començo.
Sí.
Ostres.
Exacte, sí.
Com gestionem, com tota la vida hem fet, pues no tindrem retenció del talent. I les empreses avui en dia tenen serios problemes de fuga de talent perquè no donen als treballadors en funció de la seva edat, treballadors, treballadores, gènere sexuat, que a vegades quan parlem de treballadors, ostres, sembla que parlem d'homes.
No.
Homes, dones. No mirem pròpiament què és el que necessiten. Donem el que podem donar i anem a pinyó, no? Igual a una persona de 50 anys que una de 35, que una de 25. Això és totalment erràtic. Per què? Perquè això farà que no puguem retindre el talent i, per tant, ens convertim en autèntiques escoles de formació.
Ho crec. És que tu parles d'empreses, han canviat molt. Jo ara pensava que les empreses han canviat molt en uns no masses anys. I han desaparegut rols de, per exemple, el meritori, la persona que entrava d'aprenent i podia arribar a director, ha desaparegut. L'aprenent tampoc existeix, pràcticament.
És que tenim una piràmide de formació totalment invertida, no? Hi ha més arquitectes que aparelladors. Llavors, avui en dia es guanya més bé la vida un aparellador que un arquitecte.
Sí,
i dius, per què? Ostres, molt senzill, per la llei de l'oferta i la demanda.
Clar, treballa més.
Clar. Arquitectes i anadojo, pues, el preu cau. Si no m'ho fas tu, farà l'altre.
Farà un altre més barat.
Aparelladors no n'hi ha tants i, per tant, escolti,
si tens... Si t'interessa bé i si no, també.
El que hi ha, no? Llavors, clar, aquesta figura de l'aprenent i del mestre, la maestria, d'abans... Bueno, ara s'està tornant a activar tot el que abans era la formació professional, que ara són els cicles formatius, ja siguin de nivell intermig o superior, que seria el que seria l'antiga FP, no? Però tot i així, jo particularment som molt crític, no? Perquè crec que hi ha poques hores de pràctica, no? Hi ha molta teoria, però després, ostres, quan aquest nano s'afronta en el dia a dia del seu lloc de treball, doncs diu, ostres, per on començo, no?
Clar.
Per mi hi ha poques hores de pràctica, no? Jo que he estudiat als Estats Units, allà el 50% eren hores de pràctica i el 50% eren teòriques.
És molt important, la pràctica.
I jo, que era un advocat que estudiava a la Boston University, bueno, no ho era encara, i m'agafaven i cada 3 mesos em canviaven de bufet d'advocats perquè veiés altres maneres de fer, no?
Clar que sí.
I a més, quan anava allà no em feien fer els cafès, o les fotocòpies. Em deixaven tocar i treballaves colze a colze amb ells, no?
Clar.
Aquest tancaves el cercle molt més, no? Perquè era molt més, havia molta més praxis, no? Això tan teòric, doncs, bueno, ja estem fent serios esforços, però les organitzacions tenen que contemplar que, escolta, tenim 4 realitats en les empreses, 4 generacions, cada una té una necessitat diferent, o ens adaptem a donar-los allò que necessiten, o té els dies comptats que fotin el camp. Sí. Paral·lelament a tot això, hem fet un estudi, ahir us ho vaig comentar, a 1.500 empreses d'entre 50 i 400 treballadors, sí? I han participat més de 32.000 treballadors, com us vaig dir ahir. I en aquesta enquesta queda evidenciat que més del 73% dels treballadors diuen que el seu comandament intermig no està a l'alçada, que no té recursos. Els directors de recursos humans ens diuen que històricament han promocionat els comandaments intermitjos o per ser l'antiguo del lugar o per ser molt bon el que feia, sense tindre en compte les seves dots de lideratge.
Clar.
Pues si per una banda tenim en compte de que, ostres, hi ha quatre necessitats que en la immensa majoria d'empreses, quatre generacions amb necessitats diferents i que no es contemplen, i per altra banda tenim una carència de lideratge en la cadena de comandaments intermitjos, que és, com diuen en castellà, l'eslabó més dèbil de la cadena, no? Per on es trenca la relació i el sentiment de pertenença entre el treballador i l'organització. Gestionant des d'una torre de marfil, Marc, el director general o el de recursos humans, poden pensar que ho estan fent molt bé, sí, però estan en mans dels comandaments intermitjos. Si no empoderem aquests comandaments intermitjos, bueno, intentaran gestionar el que digui el de recursos humans o el director de general, segons ho van saber i entender, però no tenen eines per poder-ho aplicar en solvència a la trinxera,
clar,
que és on se cuecen les habas.
Que és on s'ha d'estar. Des de la torre de marfil no els veu. Clar.
I per tant, repeteixo, es junten aquestes dos mons totalment diferents, que són les necessitats que té el treballador, les poques eines i poc lideratge del comandament, o invertim en formació de lideratge per la cadena de comandaments intermitjos, o ja anem malament, no? I aquí ho compliquem, a més, una mica més.
Sí, encara més.
Més, perquè, clar, evidentment, jo estic totalment d'acord de la igualtat, entre homes i dones,
sí,
en nivells de responsabilitat, ja sigui a nivell de comandament intermig o direcció o treballador ras. Però, escolta, la societat en el nostre país és molt masclista.
Sí.
I això no ajuda gens. Per què? Perquè jo, derivat de l'estudi aquest, us puc demostrar que el pensament estratègic de la dona és brutal. I no els hi donem les oportunitats suficients. Per tant, el resultat d'aquest estudi que us he dit, de 32.000 treballadors que han passat aquesta enquesta, hem mirat els llocs que estaven liderats per dones i els que estaven liderats per homes, i el nivell de satisfacció del treballador, home o dona, de les empreses que estaven liderades per dones, el nivell de satisfacció dels seus treballadors és significativíssimament molt més elevada. Sí. Estem parlant que el nivell de satisfacció dels treballadors envers les empreses que estan gestionades per homes, sí, només arriba al 22%. O sigui, imagineu-vos, una empresa jerarquitzada i gestionada majoritàriament per homes.
Per homes.
El nivell de satisfacció dels treballadors, aquells que diuen, hòstia, realment estic content i tal, no arriba al 25%. Mentre que els que estan gestionats per dones arriben al
37%. Déu-n'hi-do, i per tant, més competitivitat també, segurament.
Més competitivitat, diguem-ne més productivitat, més evidentment productivitat. Sí, perquè clar, si estan contents els treballadors envers l'organització,
treballen més a gust.
Més i millor.
I millor.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, nosaltres continuem parlant amb el senyor Xavier Pladevall, que és advocat tècnic superior en PRL i CEO d'Acció Preventiva i assessor d'empreses i conferència internacional. Xavier, com definiries el lideratge que va portar al confinament?
Bueno, el lideratge que va portar en el confinament és que va ser bastant matusser, no? Sí, vam dir ahir, no? Molt
sí,
improvisat.
Massa ràpid.
Massa ràpid i sense prendre una mínima planificació, no? Tan sols, com van comentar ahir, un 18% de les empreses realment ho van fer bé. Això ha suposat una pèrdua de competitivitat importantíssima, no? A mi m'agradaria remarcar, que, i fa un momentet que ho dèiem, que a mi m'agradaria posar-vos un exemple, no? De lo que acabem de parlar, d'aquesta diferència entre el lideratge masculí i el femení, sense demonitzar cap, només posant dades sobre la taula, no? Respecte al tema Covid, ara tornarem al món de l'empresa, però permetem una licència, que mirem com han gestionat el Covid els diferents països, no?
Sí.
I ens trobem en la grata sorpresa que els 6 països que menys morts han tingut i menys infectats han tingut estan governats per dones. Noruega, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Nova Zelanda i Taiwan. Els 6 països governats per dones.
Seria molta casualitat, vull dir que clar, no pot ser.
Sí, i què han fet diferent? Pues, d'entrada, el primer, abogar per la unitat. Fer un denominador comú dels 6 països, eh? Anar-se'n al Parlament i gestionar un pacte d'Estat.
Això és importantíssim.
No, ja deixem-nos les rencilles per un altre moment. És el moment de salvar el país.
Clar, clar.
El primer, pacte d'Estat. Segon, tancar fronteres a risc de perdre, hòstia, potencial, no?, de competitivitat. Però primer salvar els mobles i jo em trec el barret en com va gestionar la Emma Solberg, la presidenta de Noruega, no?, que el que fa és veure, no?, el que dèiem, no?, de pensar per on em sortirà el tiro, no?, per la culata, pues aquesta valoració de què m'estic jugant i per on m'enganxaran, aquesta visió d'Arapajoé, no?, d'aixecar la mirada i d'anar una mica més enllà, fa que la Emma Solberg agafi i digui per on empatarà en la gent jove, la gent gran... Clar. Cony, s'acollonirà, per dir-ho d'alguna manera. Perdoneu-me la vulgaritat de l'expressió, però clar, quan vegin que es moren 4 avis, els avis que queden se'n quedaran tancats a casa, clar, no? Bueno, la gent jove que sent forta i tal, clar, això ho banalitzarà. I què fa la Emma Solberg? El que dèiem abans, pensament estratègic de la dona. Truca, demana una llista dels 100 influencers youtubers més importants del país. I ella truca personalment a tots i cada un d'ells per demanar-los ajut.
Els que ara venen les cireres en la joventut.
En la joventut. Per tant, en teniu que ajudar a salvar el país.
Clar, clar.
Salir amb ells i el resultat és espectacular. Sí. Pensament estratègic, que dèiem, no?
Sí, senyor.
Pues tinguem en compte la dona en l'entorn laboral perquè... sense demonitzar els homes, perquè no seria... Es tracta de viure i conviure en convivència, però traient el millor de cada un de nosaltres. I està evidenciat que el pensament estratègic de la dona pues, complementa el pensament masculí de manera important i que realment no té que ser un complement la dona en el lideratge de l'organització. No. És que no gestionem per sexe. Tindrien que gestionar per talent. I això moltes empreses no ho tenen clar a data d'avui. Mucho li lili, però poco lereli, com diuen els andalusos, no? I aquesta frase a mi m'ha agradat sempre molt, no? Vull dir que, sí, parlem, però a l'hora de la veritat, menys parlar, més fer, no? Doncs pues la dona té un gran pes en aquest canvi de lideratge transformacional. Per què? Perquè el seu lideratge és més estratègic i més inclusiu, més igualitari, sí? Com que històricament les ha passat canutes per fer-se un lloc en el món laboral, no? I més en càrrecs de direcció, pues realment és molt més inclusiu. La dona gestiona molt des de la igualtat del talent i menys des de la jerarquia estricta i el sistema tradicional, no? Per tant, diguem-ne que el que tocaria és donar un canvi cap a un lideratge inclusiu i al mateix temps conscient, inclusiu perquè es té en compte a tothom des de la igualtat i conscient perquè, doncs per lo que dèiem, no? Ahir hi ha molta gent que ho ha passat malament pel tema del Covid, que ho ha viscut en primera persona, que a l'hora de la veritat se li han mort familiars i no ha pogut despedir-se d'ells i el pan per a tots, quan ara tornem a reincorporar-nos al món laboral, no és adient. Tindríem que veure quina problemàtica ha tingut aquella persona per tindre-ho en compte a l'hora de gestionar. Per tant, el lideratge, tu m'has dit, com ho definiries? Pues un lideratge, el que es necessita, un lideratge inclusiu i conscient, tenint en compte a la persona, a cada persona, i la seva casuística particular.
Continuant amb la dona, quin és el nou rol de les dones en les organitzacions i quin impacte té la seva participació? Ja n'has parlat una mica abans.
Sí, bueno, la presència de les dones en els equips directius comporta, pel general, un major compromís social, no? I un estil de lideratge més participatiu, que és el que t'havia comentat, no? Per altra banda, si mirem l'impacte que té això en les empreses, pues, evidentment reflexa que les organitzacions gestionades per dones, que són més inclusives, el treballador està més motivat i, per tant, pues, com que se li donen més oportunitats, pues, no ens enganyem, treballa més i millor. Per tant, l'empresa guanya competitivitat, no? Per tant, si això li sumem que, com que és dona, també implementa mesures de conciliació familiar, pues, no ens enganyem, augmenta la qualitat de vida de les famílies.
La tradició antropològica, social i psicològica parla d'individus que tenen uns trets personals innats que els fan sobresortir d'una forma natural entre els membres del seu mateix grup. Això és un líder?
Pues això és un líder, sí, sí. Evidentment, el líder no es fa per galons, no? Això és un cap, no? El jefe ve donat pels galons, no? Això és com l'exèrcit. Tu tienes galones, eres jefe. No? Seràs capità, sargento o cabo furriel, però a l'hora de la veritat els galons venen donats, o sigui, el ser jefe ve donat pels galons que et posen. El líder surt de manera natural, no? Jo sempre recomano a les meves empreses que les assessorem, no?
Sí.
Que complementin, no? Aquests líders formals que són els que tenen medalla, no? I que en l'organigrama salen, no? Vull dir, en cada secció que aquest líder formal s'apoyi en els líders informals, que són líders reconeguts pel poble, que són líders reconeguts pels propis companys. Perquè, imagina't, que un comandament d'una secció de soldadura té que gestionar 30 persones, doncs li serà molt més còmode si coneix i ha fet l'esforç de veure quins són els líders informals i s'apoya amb ells, tindrà dos muletes en les quals apoyar-se i no es tindrà que cremar ell tant, no? Per tant, des de la participació i el diàleg i practicant l'escolta activa, aquesta gent, aquests líders informals, com tu deies, no? Vull dir, això és innat. No saps per què, però són química interpersonal.
Sí, sí, que aquesta persona deu ser líder també en un partit de futbol, amb els amics, no?
Suposo. El que ho és, ho és. I el que no té aquestes dots no ho serà, ni a l'empresa ni jugant a la petanca a Sant Andreu.
És difícil, llavors, ser un... Ser, bueno, si no hi neixes, fer-ho deu ser difícil.
Bueno.
Tu sempre, he vist xerrades teves... Has defensat el lideratge, no? Tu el defenses amb una empresa.
No, el defenso, jo crec que tindrien que empoderar els comandaments, si no ho són, o sigui, això no és tan radical. Si no neixes líder, no pots exercir de líder. Pues no, el que està clar és que hi ha que treballar-ho, llavors, no? Qui no té aquesta característica innata, i això no li han ensenyat com exercir en plaça, no? Pues tindrem que fer un plus de formació o coachings o mentorings per en aquells comandaments intermitjos que ja tinc, que no ho fotrem a fora ara, però empoderar-los perquè no se'ls girin contra els treballadors fruit del seu despotisme.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, Xavier, m'imagino que algun oient doncs, bueno, ens escolten també empreses i volen posar-se en contacte amb vosaltres, amb Acció Preventiva. Què han de fer? Com els
Pues tenen dues opcions. O em truquen a mi directament al 607 97 36 61, repeteixo, 607 97 36 61, o per correu electrònic a info@acciopreventiva.com. Repeteixo, info@acciopreventiva.com.
Molt bé, doncs, Javier, gràcies per haver estat aquesta tarda aquí. T'ho agraïm molt. Moltes gràcies.
Igualment.
Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Tot l'equip del programa els volem agrair la seva companyia i desitjar-los de tot cor que passin un bon i llarg estiu. També recordar-los que ens tornarem a trobar el mes de setembre i que comptem amb tots vostès. Adéu-siau.